Què tal, amics oients? Com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts a l'antena dels 5 minuts més. Torna de la normalitat després de la Setmana Santa. És dimarts 7 d'abril del 2026. Cel completament serè. De fet, l'estabilitat s'aferra una mica més a casa nostra i l'anticicló ancorat al mar del nord bloqueja el trànsit habitual de les borrasques, que es veuen obligades a desplaçar-se cap a Portugal. El seu radi d'acció no arriba a casa nostra en forma de pluja, però sí que permet l'arribada de vent del sud, que afavorirà un ambient ben càlid al migdia durant els propers dies. De fet, el temps serà assolellat, amb petits matisos, potser al matí hi haurà algun núvol baix a la zona de la Costa Brava, però a la tarda apareixeran alguns núvols prims a l'oest del país, que deixaran el cel d'una tonalitat més blanquinosa, però serà un altre dia sense precipitacions. Les temperatures oferiran a casa nostra un gran contrast tèrmic amb un matí fresc i un migdia càlid. En alguns casos, el salt de les temperatures entre les mínimes i les màximes superaran clarament els 20 graus. De bon matí, la temperatura ha estat fresca i en alguns racons freda, però de valors sota zero pràcticament no n'hem trobat enlloc. Per baixar del zero ha calgut pujar cap als 3.000 metres. Per tant, temperatures de finals de primavera.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
L'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol que la Generalitat valori la possibilitat de fer una subcomissaria dels Mossos al poble. L'alcalde Marc Puig assegura que l'oficina oberta dels Mossos és un èxit i que fins i tot hi van veïns d'altres municipis i d'altres comarques.
És donar servei o no poder 24 hores, sinó poder 12 hores, tenir una patrulla fixa o dues patrulles fixes en aquestes, en aquests municipis, no? I que el ciutadà pugui fer tramitar denúncies més complexes de les que realment avui permet aquesta oficina que tenim oberta, no? I per tant tenir més espai, tenir més serveis.
La Garrotxa, per cert, concentra més de 12.000 trucades al 112 aquest 2025. La comarca registra un increment del 7% respecte al 2024. Olot és on s'hi troben més de la meitat dels avisos, mentre que les emergències sanitàries continuen sent, amb diferència, el principal motiu de trucada al servei. Escoltem Irene Fornos, directora general del CAT 112.
Jo vull ficar una mica d'èmfasi, i sempre ho repeteixo quan anem a presentar les dades. Les dades sempre les hem d'intentar interpretar. Que tinguem tantes trucades per a temes vinculats a incidents de trànsit no vol dir que siguin corresponent a tants incidents de trànsit.
Per cert, ja que parlem de trànsit, el Servei Català de Trànsit vol implementar diverses mesures que afecten el Ripollès. S'han detectat que els navegadors dirigeixen els cotxes a moda de drecera cap a centres de pobles o indrets que no tenen sentit en la seva ruta. Per limitar aquests casos, s'ha parlat amb els responsables de Google. Així ho explica Ramon Lamia, el director del Servei Català de Trànsit.
Els navegadors ens estan originant problemes. Problemes a la població perquè deriva trànsit per rutes inversemblants, que no havia passat mai. I com resoldre això? Nosaltres els hi hem ofert mesures. La primera mesura que hem ofert és que hem parlat amb Google i, per tant, ens hem vist amb el responsable màxim de l'algoritme de Google en aquest sentit i ens ha dit que podríem utilitzar un usuari i marcar uns polígons per no el navegador no et direccioni.
Seguim parlant de rutes perquè la de l'Alter es potenciarà per facilitar l'ús quotidià de la bicicleta i reforçar el cicloturisme. El pla preveu completar connexions entre municipis i millorar diversos trams amb l'objectiu de fer-ne un ús més segur i habitual, així ho diu la consellera Sílvia Paneque.
L'objectiu, més enllà de tenir una mobilitat activa i descarbonitzada, és facilitar l'ús de la bicicleta més enllà del que tradicionalment havia estat en les àrees més urbanes i, per tant, construir vies ciclistes destinades a la mobilitat quotidiana, del dia a dia, també laboral.
Des d'aquesta Setmana Santa, els visitants de la Font del Querol i el Torrent de la Cabana han vist que s'han fet actuacions de millora i de seguretat. Principalment s'han arreglat alguns dels camins de baixada als gorgs, en els quals hi havia hagut algun accident, i també s'han instal·lat dos lavabos ecològics. Escoltem Joan Carbonell, regidor de Sostenibilitat i Transició Energètica del municipi.
Vam anar a mirar amb una empresa perquè teníem molts accidents a la zona del torrent, sobretot amb dos punts, l'accés al primer gorg i l'accés al quart gorg. Llavors, aquesta empresa ens va fer una mica de projecte de com millorar això, i llavors, un cop sabíem més o menys els preus per on anaven i tot, vam decidir que també era una bona manera d'afrontar això.
Per cert que la manca d'habitatge torna a estar d'actualitat. En el cas del Ripollès, alguns pobles petits no ho veuen de tot, del tot clar. És el cas, per exemple, de Vallfogona del Ripollès, que veu en l'economia una limitació que pot frenar la voluntat de repoblament rural de les administracions. Així ho senyala l'alcalde de Vallfogona, és Esteve Font.
Jo parlo del tema de Vallfogona, però estic convençut que la majoria de pobles petits passa el mateix. Aquest solar fa anys i anys i anys que ha costat per poder-lo tenir. No? A partir que tens aquest solar, tu ara aquest solar com a ajuntament el tens que donar a la Generalitat a cost zero i que et paguin unes vivendes, o poder són ells que et tenen que donar una subvenció prou atractiva perquè puguis fer les vivendes.
L'Ajuntament d'Olot preveu reobrir el Fortí apostant per un nou concepte. L'antic restaurant, situat al capdamunt del volcà Montsecop, està tancat des del desembre del 2023. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies, s'espera que d'aquí a dos mesos es pugui presentar ja el nou projecte.
Jo diria que, si no vaig errada, potser d'aquí un mes i mig, dos mesos, ja ho podrem presentar, i si tot segueix a la mateixa línia, de cara al setembre, ja podríem iniciar aquest altre conjunt d'activitats, ja us ho dic, aquest canvi de concepte, sobretot per garantir aquesta continuïtat, també anar alineats a la coherència que té, a la coherència a més de l'espai.
Són les 8 del matí i 6 minuts. Ridaura acollirà el Festival de Dansa 15 metres quadrats. Es tracta d'una iniciativa itinerant que impulsa la companyia Última Vèrtebra i que ja s'ha fet anteriorment a municipis com la Bisbal d'Empordà o Guissona. L'alcaldessa és Anna Vegas.
El festival itinerant cada any es fa en un poble diferent i justament aquest any necessitaven un poble amb les característiques de Ridaura, petit, sense massa serveis, i bé, ens varen fer la proposta i ens va semblar molt bé tot el que sigui acostar la cultura al nostre poble i que els veïns i veïnes en puguem gaudir. Estem sempre oberts.
En esports, Adam Raga ha estat el clar guanyador dels 3 dies del trial Santigosa d'aquest 2026, celebrat a Sant Joan de les Abadesses. L'expilot professional nascut a Ulldecona no va deixar cap dubte en demostrar que el trial es porta a la sang. Enric Losilla és president del Motoclub Abadesses.
Ha estat una edició molt positiva, vull dir, tots els pilots han acabat molt, molt contents i ha estat un èxit a nivell organitzatiu i a nivell de temps, que ens ha fet molt bo.
I en futbol, diumenge de resurrecció a l'estadi municipal, l'Olot supera el Barbastre amb un gol matiner de Rubén Henry i deixa el descens directe a 6 punts més l'Averaix. L'equip de Roger Vidal també surt del lloc de play-out i agafa 2 punts de marge respecte a la promoció de permanència quan queden només 4 jornades pel final. L'escoltem, el segon entrenador és Marc Rovirola.
Avui era superimportant per nosaltres perquè, bueno, al final és un rival bastant directe en aquesta zona de la permanència, l'hem deixat a 6 punts més el gol Averaix i ja està, i content per l'equip, perquè és... Ho ha deixat tot el camp.
I avui també parlarem de bàsquet perquè el sènior masculí del Club Bàsquet Olot vol classificar-se pels campionats després d'ascendir de categoria. El conjunt entrenat per Sergi Coniller ha aconseguit retornar a segona catalana i vol acabar amb una bona dinàmica aquests 5 partits que queden abans de finalitzar la Lliga. Escoltem precisament en Mallol Roca, és un dels jugadors del sènior masculí del Club Bàsquet Olot.
Que els jugadors hem anat bastant partit a partit, però sí que és veritat que l'últim partit de la primera volta, que era contra la Cellera, tots teníem moltes ganes de jugar, ja que els dos equips arribàvem sense haver perdut. Llavors aquest partit vam anar, jo crec que vam anar tots a una i teníem moltes ganes de guanyar-lo, i quan vam aconseguir la victòria, jo penso que des d'aquest moment tothom va ser molt conscient de que podríem aconseguir l'ascens i que, hòstia, que només quedava només una volta i que avui hem de fer, i a partir d'aquí jo crec que s'ha treballat molt, molt, molt bé.
Esteu escoltant els 5 minuts més, 8 i 8.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
Doncs comencem parlant de seguretat ciutadana. A les Planes d'Hostoles, l'Ajuntament vol que la Generalitat valori la possibilitat de fer una subcomissaria dels Mossos. L'alcalde Marc Puig assegura que l'oficina oberta és un èxit i que fins i tot hi van veïns d'altres municipis de la comarca i fins i tot d'altres comarques del voltant. En els últims mesos, les Planes ha patit robatoris, com molts altres pobles, però asseguren que els patrullatges i el fet, en el seu cas, de tancar alguns accessos a la zona del Jonquer han ajudat a tenir una millor situació en aquest àmbit. Gerard Puigdemont.
L'Ajuntament de les Planes vol fer un pas més i ha demanat al Departament d'Interior que plantegi la possibilitat de fer una subcomissaria dels Mossos d'Esquadra al poble. En parla Marc Puig, alcalde.
Que es valori la possibilitat de tenir una subcomissaria de Mossos d'Esquadra en el municipi perquè pugui donar servei en els municipis de la Vall del Brugent, que és una zona que quedem a vegades lluny, no? I per tant creiem que si poguéssim tenir aquesta subcomissaria de Mossos milloraria encara més aquesta presència que ja hi ha d'agents en els municipis. Sabem que en municipis en comarques de Lleida hi ha aquesta casuística que hi ha dues ABPs que es donen servei amb una subcomissaria mixta, no? I per tant nosaltres un cop vam tenir coneixement d'això vam demanar-ho.
L'alcalde de les Planes és conscient que no serà fàcil, però concreta per què pot servir.
Es donar servei o no poder 24 hores, sinó poder 12 hores, tenir una patrulla fixa o dues patrulles fixes en aquests municipis, no? I que el ciutadà pugui fer tramitar denúncies més complexes de les que realment avui permet aquesta oficina que tenim oberta, no? I per tant tenir més espai, tenir més serveis.
Assegura que l'oficina oberta dels Mossos que hi ha al poble des de fa uns mesos funciona i diu que se n'estan beneficiant veïns de les Planes, però també de pobles veïns, fins i tot d'altres comarques. L'alcalde creu que el fet que visquin en una zona apartada o més aviat aïllada pot propiciar que la Generalitat es plantegi fer un pas més i així millorar la seguretat de la zona. Les principals comissaries d'aquesta àmplia zona del Brugent són les d'Olot, Santa Coloma de Farners i Girona.
Han vingut al voltant d'unes 60 persones, de les quals s'han tramitat 20 denúncies, els altres han set consultes o bé tramitació de permisos per sortir menors a l'estranger, no? I per tant és un servei que està funcionant moltíssim, que ens ve gent de Sant Feliu de Pallerols, de Mer i també de Sant Aniol de Finestres, no? I per tant nosaltres això ho valorem molt positivament, aquest fet d'apropar la policia en el ciutadà.
Respecte a l'oficina, el Vall de Planenc ja ha demanat a Interior que es pugui quedar i que fins i tot es pugui ampliar el servei més dies a la setmana i també donar servei a la franja de tarda. A les Planes estan treballant per trobar un nou local per ubicar-hi l'oficina, que actualment està al mateix ajuntament. Pel que fa a robatoris, en els darrers mesos, segons l'alcalde de les Planes, quan més se n'han detectat ha estat a finals d'any. Ha anat bé, assegura, tancar accessos al barri del Jonquer i agraeix la feina que fan els Mossos, especialment amb els patrullatges. A la Garrotxa, abans de l'estiu, han d'haver arribat tots els nous agents dels Mossos d'Esquadra, que la consellera Parlon va prometre en la seva darrera visita a la Garrotxa.
La Garrotxa, per cert, concentra més de 12.000 trucades al 112 durant el 2025. La comarca registra un increment del 7% respecte al 2024 i Olot concentra més de la meitat dels avisos, mentre que les emergències sanitàries continuen sent amb diferència el principal motiu de trucada al servei. En el conjunt de les comarques gironines, el 112 ha gestionat més de 233.000 trucades durant tot l'any 2025. Natàlia Moreno.
El telèfon d'emergència 112 continua a l'alça a les comarques gironines. Durant el 2025 es van gestionar 233.746 trucades operatives a la vegueria de Girona, un 8% més que l'any anterior, i es confirma així una tendència que fa anys que no para de créixer. De fet, aquestes trucades, les que activen a policies, bombers o sanitaris, ja representen el 9% del total de Catalunya. A la Garrotxa, la dinàmica és molt similar. L'any passat es van atendre 12.359 trucades operatives, un 7% més que el 2024. On es nota més és a Olot, que concentra més de la meitat de totes les trucades de la comarca. En total, 6.755 avisos, molt per davant de municipis com la Vall d'en Bas, amb 835, Sant Joan les Fonts, amb 682, Besalú, 621, o les Planes d'Hostoles, amb 476. Pel que fa al tipus d'emergència, sobretot es truca per temes de salut. Les assistències sanitàries lideren el rànquing, amb 4.174 trucades, un 34% del total. Després venen les qüestions de seguretat, 3.530 trucades, un 29%, i els problemes de trànsit, 2.398, un 19%. La resta, incendis o incidències de civisme, tenen menys pes, però també hi són. Irene Fornos, directora general del CAT 112, explica que aquest augment es deu a la pedagogia que s'està fent.
jo vull ficar una mica d'èmfasi, eh? I sempre ho repeteixo quan anem a presentar les dades. Les dades sempre les hem d'intentar interpretar. Que tinguem tantes trucades per a temes vinculats a incidents de trànsit no vol dir que siguin corresponent a tants incidents de trànsit. Al final, com he dit, estem fent molta pedagogia de l'ús del 112 i aquest creixement que estem tenint de trucades vinculades al 112 també va molt vinculat a que cada vegada hi ha més coneixement del telèfon del 112. Cada vegada la gent el veu com un telèfon més de proximitat, no? I li ha agafat més confiança a poder fer aquella trucada.
Si hi ha una època especialment moguda és a l'estiu. Entre juny i agost es van gestionar més de 79.000 trucades, un 11% més que l'any anterior. El pic més alt va ser el 3 d'agost, coincidint amb un incendi forestal a Mont-ras. També van fer pujar les xifres la Revetlla de Sant Joan, amb 911 trucades, i l'episodi de pluges i vent del 5 i 6 de juliol, amb més de 2.200 avisos. Un altre moment destacat va ser la ventada del 29 de març, que en un sol dia va generar 1.124 trucades. En canvi, l'apagada, que es va viure el 28 d'abril i que va generar prop de 6.000 trucades en un sol dia a Catalunya, a les comarques gironines, no va ser de les més rellevants.
És un quart de nou. El Servei Català de Trànsit vol implementar diverses mesures que afecten el Ripollès. S'han detectat que els navegadors dirigeixen els cotxes a mode de drecera cap a centres de pobles o indrets que no tenen sentit en la seva ruta. Per limitar aquests casos, s'ha parlat amb els responsables de Google. També es treballarà per millorar la seguretat viària a les principals carreteres de la comarca. Ens ho explica en Guido Sengerotti.
A banda dels col·lapses de trànsit a Ripoll els diumenges a la tarda, el Servei Català de Trànsit afronta altres problemes d'acumulació de vehicles en punts insospitats. Els navegadors han portat darrerament en un cap de setmana més d'una cinquantena de cotxes a la pista de Coll de Jou, una situació que pot causar problemes de seguretat i que es vol solucionar. Ho explica Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit.
Els navegadors ens estan originant problemes, problemes a la població perquè deriva trànsit per rutes inversemblants, que no havia passat mai, i com resoldre això? Nosaltres els hi hem ofert mesures. La primera mesura que hem ofert és que hem parlat amb Google i, per tant, ens hem vist amb el responsable màxim de l'algoritme de Google en aquest sentit i ens ha dit que podríem utilitzar un usuari i marcar uns polígons per no el navegador no et direccioni. Només posar un exemple, no fa gaire, aquell cap de setmana que va fer tan bo, vam tenir 50 cotxes al Coll de Jou anant cap al Coll de Jou, que és inversemblant de Bruguera al Coll de Jou, que els vam haver d'anar a rescatar, no?
Una derivada de tot això és també que els navegadors dirigeixen els cotxes cap als centres dels pobles quan les variants estan col·lapsades. En aquest sentit, Trànsit ofereix la solució que els ha proporcionat Google als ajuntaments. Des d'una altra òptica, també s'està posant èmfasi com a objectiu global en la millora de la seguretat i en reduir a la meitat les víctimes d'accidents de trànsit amb vistes de 2030 i amb l'any base del 2019. És per això que es volen aplicar mesures i seguiment a les principals carreteres del Ripollès.
La C-17, que és una via, és un nervi important de comunicació i, per tant, de concentració de trànsit, i la Nacional 260, que és la continuació natural de la C-17 cap al nord. Aquestes vies són les que ens ocupen i ens preocupen més. Aquí és on te concentrarem part de la nostra estratègia de control, part de la nostra estratègia de gestió del trànsit, per donar un millor servei, gestionar millor el trànsit i al final reduir la sinistralitat i donar més seguretat viària.
A banda d'aquestes vies també es tindrà en compte la C-38 com a extensió de la N-260 que ha tingut molta afectació aquest hivern amb les nevades i episodis meteorològics diversos.
La ruta de l'Alter es potenciarà per facilitar l'ús quotidià de la bicicleta i reforçar el cicloturisme. El pla preveu completar connexions entre municipis i millorar diversos trams amb l'objectiu de fer-ne un ús més segur i habitual. Ens ho explica la Judit Espera.
La ruta de l'Alter des de Sant Joan de les Abadesses fins a Vilallonga de Ter es potenciarà amb l'actualització del programa d'actuació de la bicicleta del Govern de la Generalitat. És una de les actuacions que es vol completar per facilitar l'ús de la bicicleta en la mobilitat diària i també com a impuls a les rutes cicloturístiques. Les actuacions preveuen completar la connexió entre Sant Joan de les Abadesses i Sant Pau de Segúries, així com millores dins la trama urbana de Llanars. La previsió és que en un termini curt es pugui connectar en bicicleta des de Gombrèn fins a Vilallonga de Ter. El pla també inclou la millora de la connexió entre Ripoll i Sant Quirze de Besora, un tram que actualment es troba en fase d'estudi. Aquest programa recull més d'un centenar d'actuacions arreu de Catalunya i contempla una inversió superior als 240 milions d'euros. L'objectiu és fomentar un ús més habitual de la bicicleta amb condicions de seguretat i comoditat.
L'objectiu més enllà de tenir una mobilitat activa i descarbonitzada, és facilitar l'ús de la bicicleta més enllà del que tradicionalment havia estat en les àrees més urbanes i, per tant, construir vies ciclistes destinades a la mobilitat quotidiana del dia a dia, també laboral, el desenvolupament o continuar creixent en xarxes cicloturístiques per articular el territori, fomentar aquest turisme sostenible i arreu de Catalunya.
El programa 2026-2030 també reforça la bicicleta com a recurs turístic de lleure i esportiu.
I aquells que aquest cap de setmana, aquests dies de Setmana Santa, han visitat la Font del Querol i el Torrent de la Cabana ja han pogut veure les actuacions de millora i seguretat que s'hi han fet. Principalment s'han arreglat alguns dels camins de baixada als gorgs en els quals hi havia hagut algun accident i també s'han instal·lat dos lavabos ecològics. Ens ho explica en Martí Palau.
L'Ajuntament de Can Davant es prepara pel bon temps a la Font del Querol i el Torrent de la Cabana. A partir d'aquesta Setmana Santa ja es preveu un augment significatiu del nombre de visitants a la zona i és per això que fa setmanes es van instal·lar dos nous lavabos ecològics. A més, s'han arranjat les baixades alguns dels gorgs que havien provocat algun accident. Parla Joan Carbonell, regidor de Sostenibilitat i Transició Energètica de Can Davano.
Vam anar a mirar amb una empresa perquè teníem molts accidents a la zona del torrent, sobretot amb dos punts, l'accés al primer gorg i l'accés al quart gorg. Llavors, aquesta empresa ens va fer una mica de projecte de com millorar això i llavors, un cop sabíem més o menys els preus per on anaven i tot, vam decidir que també era una bona manera d'afrontar això en part dels diners de la subvenció de la Diputació.
A banda dels lavabos i l'arranjament dels camins, s'han arreglat les barbacoes i s'afegiran, i s'arreglaran també les senyals que indiquen els itineraris i la limitació de velocitat, entre d'altres. I també s'implementarà una mesura per combatre la calor que pateixen els visitants que fan cua per agafar tiquets.
I parlant també de la recepció dels visitants, doncs a la zona on es venen tiquets, etc., que és aquí dalt al pàrquing, posarem un toldo també perquè vèiem que la gent s'acumulava molt a l'estiu fent cua, sobretot entre les 12, les 11 i les 12, i vèiem que feia falta.
Els qui s'apropin a la Font del Querol i baixin fins als gorgs durant la Setmana Santa ja podran veure la majoria d'aquestes actuacions de millora acabades. La voluntat és garantir la seguretat i comoditat en una zona que té molta afluència de persones durant els mesos de bon temps.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Parlem ara de cultura. Ridaura acollirà el Festival de Dansa 15 metres quadrats. Es tracta d'una iniciativa itinerant que impulsa la companyia Última Vèrtebra i que ja s'ha fet anteriorment a municipis com la Bisbal d'Empordà o Guissona. Enguany els organitzadors s'han fixat en la Garrotxa i més concretament en Ridaura. Fins al 10 d'abril es poden presentar propostes artístiques i enguany la temàtica, Gerard, és la memòria.
Ridaura es prepara per acollir un festival internacional de microdansa aquest estiu. Es diu 15 metres quadrats i es durà a terme la darrera setmana d'agost, entre els dies 24 i 29. L'impulsa la companyia Última Vèrtebra, qui després de fer un sondeig a pobles de les comarques gironines es van quedar amb Ridaura. Anna Vegas és l'alcaldessa.
Un festival itinerant, cada any es fa en un poble diferent i justament aquest any necessitaven un poble amb les característiques de Ridaura, petit, sense massa serveis, i bé, ens varen fer la proposta i ens va semblar molt bé tot el que sigui acostar la cultura al nostre poble i que els veïns i veïnes en puguem gaudir. Estem sempre oberts.
És la mateixa companyia qui s'encarrega d'organitzar tot el festival, mentre que l'Ajuntament hi ajuda logísticament. Actualment el festival està en procés de captar propostes artístiques.
Han fet un procés participatiu per escollir la temàtica, en el qual per unes votacions els veïns i veïnes hem pogut escollir la temàtica que volíem, serà memòria, i ara estan en el procés que les companyies que s'hi vulguin adherir, encara em sembla que s'acaba el 10 d'abril o així, encara ho poden fer i a partir d'aquí fan els seus espectacles.
Les bases i la informació necessària per presentar-se es pot trobar a les xarxes socials del festival i també a la seva pàgina web www.festival15metresquadrats.cat. Puigreig, Guissona o la Bisbal d'Empordà són alguns dels municipis que han acollit aquest festival en edicions anteriors.
Anem als esports. Diumenge de resurrecció a l'estadi municipal d'Olot, que supera el Barbastre amb un gol matiner de Rubén Henry i deixa el descens directe 6 punts més a l'Averaix. L'equip de Roger Vidal també surt del lloc de play-out i agafa 2 punts de marge respecte a la promoció de permanència quan només queden 4 jornades ja pel final. David Planella.
Victòria vital de la Unió Esportiva Olot. Amb el cap fred i amb el cor calent, l'equip de Roger Vidal va superar el Barbastre gràcies a una primera meitat de bon futbol i una segona de més patiment. Rubén Henry, al minut 10, va marcar les diferències amb un gran xut a peu parat a l'interior de l'àrea que va sorprendre Rubén pel pal del porter. Marc Rovirola, que va fer de primer entrenador perquè Roger Vidal estava sancionat, reconeix que guanyar el rival que marca el descens era importantíssim.
Avui era superimportant per nosaltres perquè, bueno, al final és un rival bastant directe en aquesta zona de la permanència. L'hem deixat a 6 punts més al golaveraix i ja està, i content per l'equip, perquè és... va deixar tot el camp.
L'Olot va marxar al descans content perquè guanyava per 1-0, però amb la sensació que havia deixat escapar viu el Barbastre. Els olotins van ser molt millors que els aragonesos, els van guanyar l'esquena en reiterades ocasions i es van acostar amb insistència a l'àrea. Un xut de Salvans que va picar el travesser, un cop de cap d'Enric que va anar a parar les mans del porter, una combinació entre Salvans i Martí que va acabar amb un xut ras del migcampista que va treure Rubén amb el peu, una pilota creuada d'Albert López que Carlos Martínez no va poder rematar el segon pal, un grapat d'ocasions i només un gol. I a la segona meitat va tocar patir. El Barbastre va fer un pas endavant i va tancar l'Olot, que va jugar molta estona darrere de la pilota. El conjunt de Dani Martínez, però, no va trobar la manera de fer mal a la defensa olotina, que es va mostrar molt sòlida, traient aigua del vaixell fins l'últim minut.
Una primera part molt, molt completa de tothom. Hem tingut bastantes ocasions per ficar-nos en un marcador més ampli, no ha estat així, i al final això, no, vinguent de la situació que venim, sapiguent que està bé, poder de les últimes oportunitats que tenien per ficar-se allà a la lluita per aquesta permanència, doncs et fa fer el pas enrere, no? Vam pagar poder el dia de Torrent amb aquell 1-0 de voler fer el segon, i avui podem ser un punt més prudent, però tot i així jo crec que la línia ofensiva ha estat supercorrecta, els de davant també, i això, inclús hem tingut ocasions per sentenciar.
Amb aquesta victòria contra el Barbastre, l'Olot trenca una mala ratxa de 4 derrotes consecutives i s'allunya 6 punts del descens directe, que són 7 si tenim en compte que els garrotxins li van guanyar l'averatge al Barbastre. Quan només en queden 12 en joc, 4 jornades, ara l'Olot s'haurà de centrar a evitar el lloc de play-out. Guanyant diumenge, també va sortir de la 13a plaça i ara té 2 punts de coixí respecte del València Mestalla, l'equip que jugaria la promoció de permanència. Rovirola fa números.
Mira, 37 més 12, pues ja està. No, no sé, mínim 9 més. Vinga, 9 més, per ser ambiciós.
Diumenge que ve, a les 12 del migdia, l'Olot jugarà al camp del Castelló B, un altre rival directe en aquesta lluita que només té un punt més que el conjunt olotí.
Vols convertir la teva furgoneta en la teva millor aventura? A Autoelèctric Haisa ho fem possible. Instal·lem accessoris de camper, calefacció estacionària per als dies més freds, segona bateria per no quedar-te mai sense energia, tendals per a protegir-te del sol i molt més. Necessites enganxalls, portavicis o qualsevol accessori? Ho tenim tot per fer els teus viatges inoblidables. Vine a Autoelèctric Haisa i comença l'aventura avui mateix. Autoelèctric Haisa, a la carretera de Sant Joan de les Abadesses 30 d'Olot. I bones vacances!
A Fluvià Òptics, al carrer Sant Rafel d'Olot, cuidem la teva salut visual. Fem revisions optomètriques per a una bona prevenció. El nostre equip d'òptics optometristes treballa amb tecnologia mimètica, progressius personalitzats amb realitat virtual i ara també amb una nova lent encara més innovadora. Rodenstock, perfeccionada amb tecnologia biomètrica, perquè tinguis unes lents progressives de la millor qualitat. Des de fa molts anys, a Fluvià Òptics tens la millor qualitat en muntures, lents de contacte i un equip de professionals al teu servei. Fluvià Òptics, la teva mirada sempre ben cuidada.
A la carretera, triar bé marca la diferència. I ara, a Girona, hi ha una nova manera intel·ligent de repostar. Plenergy. Plenergy ja és a la província de Girona, a Olot i a Cassà de la Selva. Gasolineres properes i accessibles, amb combustible de qualitat i preus realment imbatibles. Si valores el bon preu i una bona decisió, vine a Plenergy Olot o Plenergy Cassà de la Selva. Plenergy. Moure's així dona gust.
flexibles, responsables i econòmics. Ens adaptem a les teves necessitats. Llimpiolot, som l'empresa de neteja que estaves buscant. Professionals de la neteja des del 1981. Llimpiolot, notaràs els resultats.
Busques una veu familiar a l'altra banda del telèfon? Busques el servei tècnic de proximitat que trobaves a faltar? Som aquí, Nexia, la nova operadora d'internet de la Garrotxa. Perquè connectar no és només tenir cobertura. Consulta les millors ofertes en fibra i telefonia fixa i mòbil trucant al 872-200-555 o entra a nexiatel.cat. Nexia, com a casa. A Nexia, sempre hi som.
A Ponset Consultors treballem per oferir-te la millor protecció. No perdis temps. Nosaltres fem totes les gestions per tu. La combinació de l'experiència de Ponset i la confiança d'Occident és sinònim de tranquil·litat. Perquè pagar per una assegurança sense servei no té sentit. Nosaltres t'oferim un tracte proper i amb totes les garanties. Vine a Ponset Consultors, Assegurances Occident, a Olot, al carrer Notari Clusells 2 i a Ripoll, al carrer Progrés 1. Telèfon 972 26 67 12.
Bon dia i bona hora, 8:45.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
La manca d'habitatge ha sortit a la palestra en les últimes setmanes per l'agudització de la situació al Ripollès i també arreu del país. Tot i que s'han impulsat certes mesures per pal·liar la problemàtica, els ajuntaments més petits com el de Vallfogona del Ripollès no ho veuen clar.
Jo parlo del tema de Vallfogona, però estic convençut que la majoria de pobles petits passa el mateix. Aquest solar fa anys i anys i anys que ha costat per poder-lo tenir. No? A partir que tens aquest solar, tu ara aquest solar com a ajuntament el tens que donar a la Generalitat a cost zero i crec que et paguin unes vivendes, o poder són ells que tenen que donar una subvenció prou atractiva perquè puguis fer les vivendes.
És l'alcalde de Vallfogona del Ripollès, Esteve Font, que diu que l'economia és una limitació que pot frenar la voluntat de repoblament rural de les administracions. El sentirem. A Olot, l'Ajuntament preveu reobrir el Fortí apostant per un nou concepte. L'antic restaurant situat al capdamunt del volcà Montsecop està tancat des del desembre del 2023.
Jo diria que, si no vaig errada, potser d'aquí un mes i mig, dos mesos, ja ho podrem presentar, i si tot segueix a la mateixa línia de ara al setembre ja podríem iniciar aquest altre conjunt d'activitats, ja us dediquem aquest canvi de concepte, sobretot per garantir aquesta continuïtat, també anar alineats a la coherència que té, a la coherència a més de l'espai.
Són paraules de la Gemma Canalies, la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot. En Seguretat Ciutadana, avui és notícia que l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles vol que la Generalitat valori la possibilitat de fer una subcomissaria dels Mossos d'Esquadra.
És donar servei o no poder 24 hores, sinó poder 12 hores, tenir una patrulla fixa o dues patrulles fixes en aquests municipis, no? I que el ciutadà pugui fer tramitar denúncies més complexes de les que realment avui permet aquesta oficina que tenim oberta, no? I per tant, tenir més espai, tenir més serveis.
És Marc Puig, l'alcalde de les Planes, qui assegura que l'oficina oberta dels Mossos és un èxit i que fins i tot hi van veïns d'altres municipis de la Garrotxa i també d'altres comarques del voltant. Per cert que la Garrotxa ha concentrat més de 12.000 trucades al 112 aquest 2025. La comarca registra un increment del 7% respecte al 2024 i Olot s'emporta més de la meitat dels avisos. Ja que parlem de qüestions lligades amb la seguretat ciutadana, el Servei Català de Trànsit vol implementar diverses mesures que afecten el Ripollès. S'han detectat, per exemple, que els navegadors dirigeixen els cotxes a moda de drecera cap a centres de pobles o indrets que no tenen cap sentit en la ruta de l'usuari.
Els navegadors ens estan originant problemes, problemes a la població perquè deriva trànsit per rutes inversemblants, que no havia passat mai, i com resoldre això? Nosaltres els hi hem ofert mesures. La primera mesura que hem ofert és que hem parlat amb Google i, per tant, ens hem vist amb el responsable màxim de l'algoritme de Google en aquest sentit, i ens ha dit que podríem utilitzar un usuari i marcar uns polígons per no el navegador no et direccioni.
És el director del Servei Català de Trànsit, en Ramon Lamiel. I la ruta de l'Alter es potenciarà per facilitar l'ús quotidià de la bicicleta i reforçar el cicloturisme, així ho ha anunciat la consellera Sílvia Pànic.
L'objectiu, més enllà de tenir una mobilitat activa i descarbonitzada, és facilitar l'ús de la bicicleta més enllà del que tradicionalment havia estat en les àrees més urbanes i, per tant, construir vies ciclistes destinades a la mobilitat quotidiana, del dia a dia, també laboral, el desenvolupament o continuar creixent en xarxes cicloturístiques.
A Can de Bànol, des d'aquesta Setmana Santa, els visitants de la Font del Querol i el Torrent de la Cabana han pogut veure les actuacions de millora i seguretat.
Vam anar a mirar amb una empresa perquè teníem molts accidents a la zona del torrent, sobretot amb dos punts, l'accés al primer gorg i l'accés al quart gorg. Llavors, aquesta empresa ens va fer una mica de projecte de com millorar això, i llavors, un cop sabíem més o menys els preus per on anaven i tot, vam decidir que també era una bona manera d'afrontar això.
I a Ridaura acolliran el festival de dansa anomenat 15 metres quadrats. Es tracta d'una iniciativa itinerant que impulsa la companyia Última Vèrtebra i que ja s'ha fet anteriorment a municipis com la Bisbal d'Empordà o Guissona. Enguany, els organitzadors s'han fixat en la Garrotxa i més concretament fins a Ridaura. Escoltem a l'Anna Vegas, que és l'alcaldessa del municipi. Per cert, les propostes es poden presentar fins al 10 d'abril.
El festival itinerant cada any es fa en un poble diferent i justament aquest any necessitaven un poble amb les característiques de Ridaura, petit, sense massa serveis, i bé, ens varen fer la proposta i ens va semblar molt bé tot el que sigui acostar la cultura al nostre poble i que els veïns i veïnes en puguem gaudir. Estem sempre oberts.
I farem soroll en el capítol d'esports perquè Adam Manraga ha estat el clar guanyador dels 3 dies del trial Santigosa d'aquest 2026.
Ha estat una edició molt positiva, vull dir, tots els pilots han acabat molt, molt contents i ha estat un èxit a nivell organitzatiu i a nivell de temps, que ens ha fet molt bo.
Són paraules d'Enric Losilla, president del motoclub Abadesses. L'expilot professional nascut a Ulldecona no va deixar cap dubte en demostrar que el trial es porta a la sang. Raga va ser el més ràpid en tots els 3 dies i va posar fi a l'èxit del trial de Santigosa un any més. En futbol, diumenge de resurrecció a l'estadi municipal d'Olot, l'Olot supera el Barbastre amb un gol matiner de Rubén Henry i deixa el descens directe a 6 punts més l'Averaix. I avui també hem de parlar en el capítol d'esports de bàsquet, perquè el sènior masculí del club bàsquet Olot vol classificar pels campionats després de pujar de categoria. En aquest sentit, el conjunt entrenat per Sergi Cuniller ha aconseguit retornar a segona catalana i vol acabar amb una bona dinàmica aquests 5 partits que queden per acabar la Lliga. Escoltem precisament un dels jugadors del sènior masculí del club bàsquet Olot, Mallol Roca.
Que els jugadors hem anat bastant partit a partit, però sí que és veritat que l'últim partit de la primera volta, que era contra la Cellera, tots teníem moltes ganes de jugar, ja que els dos equips arribàvem sense haver perdut. Llavors, aquest partit vam anar, jo crec que vam anar tots a una i teníem moltes ganes de guanyar-lo, i quan vam aconseguir la victòria, jo penso que des d'aquest moment tothom va ser molt conscient de que podríem aconseguir l'ascens i que, hòstia, que només quedava només una volta i que avui hem de fer, i a partir d'aquí jo crec que s'ha treballat molt, molt, molt bé.
8:36, esteu escoltant els 5 minuts més.
I si esperem una mica més per vendre el pis?
No ho sé, no ho tinc clar. I si truquem a l'Adrià i l'Eduard d'Immobiliària Garrotxa Activa?
Quan es tracta de comprar o vendre un habitatge, no tot és qüestió de preu. És saber amb qui parles i en mans de qui deixes la decisió.
A Immobiliària Garrotxa Activa t'acompanyem al llarg de tot el procés.
Som professionals col·legiats, experts en el territori.
Immobiliària Garrotxa Activa, la teva immobiliària a la Garrotxa i al Ripollès. Truca al 972 27 51 12 o visita tota l'oferta immobiliària a immobiliariagarrotxaactiva.cat.
Les coses ben fetes.
La campanya de la renda del 2025 arrenca amb més deduccions per a rendes baixes i joves, però sense grans novetats. La declaració es pot fer des d'aquest dimecres fins al 30 de juny. El Tribunal Suprem jutja des d'avui Ábalos, Koldo García i Aldama per la trama de les mascaretes. La Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre, 19 i mig pel seu assessor i 7 per l'intermediari dels contractes. Més coses, les carreteres catalanes no registren cap accident mortal en tota la Setmana Santa. Els pics de retencions de diumenge i dilluns de Pasqua han estat un 69 i un 33% inferiors que les registrades l'any passat. I anem cap a l'espai perquè la humanitat arriba al punt més llunyà de la Terra a bord de la missió Artemis 2. La nau, amb 4 tripulants, farà la volta a la Lluna i se situarà a més de 400.000 quilòmetres del planeta blau. En infraestructures, el trajecte en rodalies i regionals entre Barcelona i 24 capitals de comarca és ara més llarg que l'any 2000. El trajecte, per exemple, a l'R4 al Penedès, era 20 minuts més ràpid ràpid fa un quart de segle que just abans de l'accident de Gelida.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Anem avançant en el nostre informatiu. La manca d'habitatge ha sortit a la palestra en les últimes setmanes per l'agudització de la situació al Ripollès i també arreu del país. Tot i que s'han impulsat certes mesures per pal·liar la problemàtica, els consistoris més petits, com per exemple el de Vallfogona del Ripollès, veuen en l'economia una limitació que pot frenar, diuen, la voluntat de repoblament rural de les administracions. Ens ho explica en Marc Roura.
El de l'habitatge sembla un món de contradiccions. La manca d'habitatge assequible contra la creixent demanda o la voluntat d'ampliar el parc d'habitatge públic contra les poques mesures impulsades. El problema de l'habitatge transcendeix fronteres i afecta tant el Ripollès com a la resta de Catalunya, especialment en el cas dels municipis rurals, als quals s'afegeix la lluita contra el despoblament. Si bé és cert que últimament s'han impulsat més mesures per fomentar la rehabilitació, les limitacions econòmiques dels consistoris més petits, com pot ser-ho Vallfogona de Ripollès, evidencien una bretxa entre les polítiques d'habitatge i la realitat quotidiana dels pobles rurals. En parla l'alcalde de Vallfogona de Ripollès, Esteve Font.
Jo parlo del tema de Vallfogona, però estic convençut que la majoria de pobles petits passa el mateix, perquè aquest solar fa anys i anys i anys que ha costat per poder-lo tenir. No? A partir que tens aquest solar, tu ara aquest solar com a ajuntament el tens que donar a la Generalitat a cost zero i que et paguin unes vivendes, o poder són ells que et tenen que donar una subvenció prou atractiva perquè puguis fer les vivendes i cuidar-te amb tu i fer-ho tot tu i dir, ostres, doncs fem els habitatges que necessitis i ho fem així, i l'Ajuntament doncs no té que fer immobiliària, però l'Ajuntament, cada Ajuntament sap el seu cas, si hi ha una família de 4, si hi ha una família de 3 que et ve a fer sol·licituds i tot això. Portar-ho tot des de Barcelona cal? Si no et donen una subvenció del 90-95%, ni te la mires.
Tanmateix, l'alcalde afirma que últimament el tema de l'habitatge s'ha tractat amb més vehemència i assegura que hi ha opcions per millorar la situació.
Sí que és veritat doncs, que ara sembla doncs, que s'hi posen, no? I com serà que jo entenc que no s'arribi a algun acord que puguis dir, ostres, doncs fem-ho així o fem-ho d'altra manera, que feia anys que no es havia parlat tant d'habitatge, doncs ja a part de parlar-ne, doncs podem de ficar els punts a sobre les is i mirar en què es pot i què no es pot.
El debat sobre l'habitatge s'emmarca en un context més ampli de reptes estructurals als micropobles, com han evidenciat els darrers episodis de vent, que han deixat problemes de llum i de connectivitat digital.
Falten 3 minuts per 3 quarts de 9. L'Ajuntament d'Olot preveu reobrir el Fortí apostant per un nou concepte. L'antic restaurant situat al capdamunt del volcà Montsecopa està tancat des del desembre del 2023. Segons la regidora de Turisme de l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalí, s'espera que d'aquí a 2 mesos es pugui presentar el nou projecte. Per altra banda, i a baix del volcà, des de l'equip de govern expliquen que no hi haurà pla parcial del Morrot fins que no s'arribi a un consens unànime. Ens ho explica en Roger Isern.
A finals d'aquest 2026 farà 3 anys que el Fortí del volcà Montsecopa està tancat. Aleshores es va tirar endavant com un projecte de futur i d'atracció al capdamunt del volcà, però finalment ha quedat desert en aquests darrers anys. Ara, des de l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot, treballen perquè sigui un espai que no només se centri en la gastronomia, sinó que tingui un concepte diferent a l'antic. L'objectiu és que sigui una activitat contínua al llarg de l'any i que pugui ser una realitat al mes de setembre. N'ha donat els detalls la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Olot, Gemma Canalies.
Jo diria que, si no vaig errada, potser d'aquí un mes i mig, 2 mesos, ja ho podrem presentar, i si tot segueix a la mateixa línia de cara al setembre, ja podríem iniciar aquest altre conjunt d'activitats, ja us ho dic, aquest canvi de concepte, sobretot, per garantir aquesta continuïtat. També anar alineats a la coherència que té, a la coherència, a més de l'espai.
A dalt del volcà la gran pregunta és quan es tornarà a obrir el fortí, però a la falda del mateix Montsacopa hi ha una altra carpeta oberta. És el pla parcial del Morrot, que contemplava en un inici la construcció de 46 habitatges de la zona i que va quedar aturat des que Agustí Arbós va assumir l'alcaldia d'Olot. Més d'un any després, Arbós segueix en el mateix posicionament i remarca que sense un consens entre veïns i l'Ajuntament no es tirarà endavant aquest pla.
Ja vam dir que de la manera com estava, diguem, s'havien iniciat els treballs d'aquest pla parcial, no es tiraria endavant i que no es tiraria endavant res en aquest espai fins que no hi hagués un consens entre els veïns, la plataforma i el mateix Ajuntament, amb la mateixa voluntat que expressaven. Compartim aquesta voluntat de que aquella solució no era prou bona i que el que hem de fer és pensar en solucions com la que hem fet aquí, amb una solució que connecti d'una manera molt més elegant i molt més positiva pel territori la part urbana amb la part del parc natural, amb la part del volcà.
Es preveu que en els propers mesos hi hagi novetats sobre les dues zones, el volcà Montsacopa i el barri del Morrot d'Olot, a l'espera d'arribar a acords i desencallar els projectes.
Atenció, amants de la bona gastronomia. El 25 d'abril i el 9 de maig arriba una festa que no pots perdre. Al restaurant Masia Pi Guillem et preparen una gran festa de xuletón i sidra. Gaudeix d'uns aperitius espectaculars, brasa en directe amb tapes de xuletón filetejat i, per descomptat, sidra ben fresca. Tot això en una terrassa espectacular, amb música i còctels per arrodonir-ho tot. Reserva ara a restaurantmasiapiguillem.com i deixa't sorprendre. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37, sortida Sant Andreu de la Bola. El gust de les grans experiències.
Són 8:45 del matí. El fotoperiodista olotí Josep Maria Julià Sacrest, conegut per tots plegats com en Juli, dona unes 100.000 fotografies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Són imatges d'actes celebrats entre el 1980 i principis del 2000. Avui és un honor saludar un bon col·lega de professió com és en Juli. Juli, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més. Escolta, Juli, com ha canviat la feina del fotoperiodisme des de que tu vas començar?
Però moltíssim. Jo recordo les nits viatges a Girona a pilons i ara seria impensable, vull dir, haver de fer això.
En Juli va ser durant molts anys el cronista, diguem-ne, gràfic, el fotògraf oficial del diari de Girona, de la delegació del diari de Girona que hi havia a Olot. Què recordes d'aquelles èpoques, Juli? Tu ara explicaves que havies de baixar, diguem-ne, els carrets amb les fotos. Estem parlant de carrets, això els que són més joves segurament no saben ni què és, però tu sí que saps prou bé què suposaven aquells viatges a Girona. Què recordes d'aquells anys a la professió?
Bé, no recordo uns anys molt feixucs que, quan hi havia actes molt d'última hora, llavors el que s'havia de fer, si es volia publicar el dia següent, doncs, agafar el cotxe, agafar el carret, arribar a Girona, revelar-ho, entregar les fotos a la redacció, tot un món. Canvi ara, clar, vull dir, les coses s'han simplificat tant i per millor, això sí.
Juli, com ha de ser un bon fotoperiodista? Què ha de tenir?
Simplement afició. Ha d'agradar molt el món de la imatge. Això sí, perquè jo recordo, això em ve de molt petit, que tenia un meu veí que li agradava la fotografia i ell se me n'emportava a passeig a fer fotos, imagina't tu. I jo suposo, jo, clar, de petit no me'n recordo, però suposo que et deu quedar alguna cosa d'això.
De totes maneres, sempre ha d'anar al costat del periodista, o el fotoperiodista és un periodista a part que capta altres coses?
No, el fotoperiodista va molt per lliure, perquè una cosa són els textos, vull dir, que fa el redactor, i l'altra són les imatges. Però, esclar, a vegades les imatges tu has d'intentar que et diguin alguna cosa, i això és molt important. Jo recordo al principi com estava el diari, feia una foto i l'enviava i s'ha acabat, saps? I llavors deia, no, hi ha una imatge, ha de dir alguna cosa, el lector ha de llegir la imatge, per tant, doncs, que es pugui llegir una imatge.
Ara poder et faré un tòpic, molt tòpic, però una imatge val més que mil paraules, de vegades?
Oh, i tant, una imatge si tu te la mires bé, bueno, és que diu una barbaritat de coses, però una barbaritat. Moltes, moltes.
Molt més que el text, de vegades?
Vaig a dir que sí. Hi ha un text, un redactor, vull dir, pot posar el seu gra de sorra, vull dir, vull que hi farem més èmfasi amb això, amb l'altre, o... En canvi, una imatge és tot un conjunt d'històries que, bueno, i llavors el lector qui la vegi ha d'interpretar el que el fotògraf ha volgut dir.
Durant la dècada dels 80, en Juli va iniciar-se en el sector del fotoperiodisme col·laborant en mitjans com Los Sitios, que més tard va ser el Diari de Girona, el Diari Avui, El País, La Vanguardia i el diari esportiu Esport. D'aquella època, Juli, què va ser el que més et va impactar?
Bueno, ja impactar, com que la fotografia ja m'agradava. Esclar, jo potser el canvi més gros que vaig notar, que vaig passar de fer una fotografia molt artística a una fotografia, doncs, que expliquis alguna cosa. M'entens? Llavors, esclar, no sé, potser el canvi més gros és això. I llavors també has d'estar molt, doncs, davant del públic i tot això. Jo amb això sí que va fer de veritat molta vergonya, vull dir, i bueno, a partir d'aquí, vull dir, clar, tu havies d'anar allà davant a fer unes fotos, vull dir, i llavors a partir d'això, ja t'espavilaves, vull dir...
Recomanaries als joves ser fotoperiodistes o no?
Doncs sí, de veritat que hi vaig aprendre moltíssim, vull dir, allò en un moment... fer una imatge que digui alguna cosa, és que, bueno, això és... Per mi va ser una passada, perquè, clar, no estava acostumat a fer aquestes coses així. I l'important de tot és l'afició a la fotografia, això sí.
Ja per acabar, Juli, de les 100.000 fotografies que has entregat a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa, n'hi ha alguna que te n'hagis quedat una còpia per tu?
Sí, bueno, sempre en tenen còpia, sempre. A vegades hi havia coses que encara les utilitzava per fer per alguna cosa, per mi o així, és a dir, per a vegades per fer algun punt de llibre, per publicar amb algun llibre, que allò que em demanaven, ostres, tal foto, més que tot, sí que tinc alguna cosa, sí.
I la millor fotografia per tu, la teva millor fotografia, quina seria, aquella que em marcaries?
Ja, mira, la meva, és una, ara mateix la tinc davant meu, és una foto que va ser seleccionada, em sembla que va ser el Fotopress, espera, no me'n recordo, sí, de l'any 85, que el vaig fer, el que havia sigut el circuit de motocross de la Pinya, d'un corredor de motocross bevent una Coca-Cola, ja sé, perdona per la publicitat, però semblava una estàtua de fang. Jo aquesta foto me la varen seleccionar en el Fotopress de l'any 85 i va ser publicada en el llibre.
Juli, una abraçada molt gran des d'aquí i sobretot gràcies per el teu mestratge i per aquesta conversa i per tot aquest llegat que has deixat a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bon dia i bona hora. Va. Doncs bé, ara parlàvem precisament d'esports. Anem directament als esports i parlem de motos, perquè Adam Raga ha estat el clar guanyador dels 3 dies del Trial Santigosa d'aquest 2026. L'expilot professional, nascut a Ulldecona, no va deixar cap dubte en demostrar que el trial es porta a la sang. Raga va ser el més ràpid en tots els 3 dies i va posar fi a l'èxit del Trial de Santigosa un any més, que s'ha viscut amb molta intensitat Adrià Rodríguez de Sant Joan de les Abadesses.
El Trial de Santigosa ha estat un any més un èxit en totes les categories. Amb més de 200 pilots inscrits, tothom qui ha assistit durant qualsevol d'aquests 3 dies de trial ha pogut gaudir d'una edició amb un temps gairebé millorable i pilots de gran categoria com el guanyador d'aquest any. Adam Raga, expilot professional, ha estat el més ràpid en tots els 3 dies i s'han portat tots els premis de les categories en què ha participat. En la categoria local, Aniol Llama s'ha portat el primer premi per al millor santjoaní. Ens fa una valoració de l'esdeveniment l'Enric Losilla, president del Motoclub Abadeses.
Ha estat una edició molt positiva, vull dir, tots els pilots han acabat molt, molt contents i ha estat un èxit a nivell organitzatiu i a nivell de temps, que ens ha fet molt bo,
i a nivell de resultats i de pilots participants. Hem tingut Adam Raga, en Casales, vull dir que són pilots que donen emoció al trial i que fan que tingui renom.
Tot i que cada any és més complicat organitzar aquest tipus d'esdeveniments pels problemes amb el medi ambient, l'entitat lluita perquè el trial de Santigosa continuï disputant-se de la millor manera possible durant molts més anys, i per això és necessari la col·laboració de pilots i de voluntaris per fer que aquests esdeveniments no morin mai. Així ho comenta també Ivan Gil, vicepresident del Motoclub Abadeses.
Continuem lluitant administrativament contra la burocràcia, que mediambientalment és molt complicat fer proves de motor en espais oberts, i aquesta burocràcia és el que ens fa lluitar una mica. I s'ha de delimitar tot molt bé, perquè clar, hi ha llocs que ens hi deixen anar, llocs que no, i cada vegada aquest cercle es va empetitint i nosaltres hem d'intentar que no s'acabi d'escanyar, perquè si no ho perdrem tot.
S'espera llavors que amb el suport dels pilots i de la gent, l'any que ve es pugui tornar a gaudir d'una edició del Trial de Santigosa com Déu mana i no deixar que aquest esport que mou tanta gent es deixi de fer.
El sènior masculí del Club Bàsquet Olot vol classificar-se pels campionats després de pujar de categoria. El conjunt entrenat per Sergi Cuniller ha aconseguit retornar a segona catalana i vol acabar amb una bona dinàmica aquests 5 partits que queden per finalitzar la Lliga. Ens ho explica Daniel Puigverra.
Després de baixar de categoria és molt complicat tornar a ascendir el mateix any. Això és el que ha fet el sènior masculí del Club Bàsquet Olot, que després de 21 jornades jugades ha aconseguit l'ascens matemàtic a segona catalana. Des del cos tècnic expliquen que no ha estat gens fàcil, però que la pretemporada de l'equip i el bon inici de Lliga han fet que l'equip hagi agafat una bona dinàmica que l'ha servit per aconseguir l'objectiu. Un dels jugadors del sènior masculí del Club Bàsquet Olot, Mallol Roca, explica quin va ser el moment clau de la temporada en què l'equip va veure que podia aconseguir l'ascens.
Que els jugadors hem anat bastant partit a partit, però sí que és veritat que l'últim partit de la primera volta, que era contra la Cellera, tots teníem moltes ganes de jugar, ja que els dos equips arribàvem sense haver perdut. Llavors aquest partit vam anar, jo crec que vam anar tots a una i teníem moltes ganes de guanyar-lo, i quan vam aconseguir la victòria, jo penso que des d'aquest moment tothom va ser molt conscient de que podríem aconseguir l'ascens i que, hòstia, que només quedava només una volta i que avui hem de fer, i a partir d'aquí jo crec que s'ha treballat molt, molt, molt bé.
Una de les claus de l'ascens del Club Bàsquet Olot ha estat amb el tema de les lesions. Durant la temporada ha tingut algunes lesions, però de forma puntual i que no s'han acumulat. A més, el tècnic Sergi Cuniller destaca la gran tasca dels júniors quan han hagut de donar un cop de mà al primer equip. Cuniller destaca la preparació física dels seus jugadors i la bona relació que tenen entre ells dins i fora de la pista.
A diferència de tot el que he vist en el meu món de sènior com a jugador i entrenador, físicament es cuiden molt i són molt bons nanos, i a més entre ells s'aprecien molt. Vull dir, això és un molt bon grup. Jo a vegades ho penso, dic no ens donem compte de l'oportunitat que tenim com a Bàsquet Olot amb aquests nanos, perquè si apostem per ells, ja no sigui donant continuïtat a entrenar, no, apostar per ells, donar-li pistes, anar-los a veure. Ara mateix els nanos de la cantera d'Olot tenen que mirar. Llavors això no sempre passa.
Des de l'equip destaquen que els jugadors són jugadors de la casa i que fa temps que hi són, i que per tant tenen un sentiment més arrelat del club i de la ciutat. Ara queden pocs partits per acabar la temporada i l'objectiu és continuar amb la bona dinàmica i les victòries per a poder participar als campionats a final de curs.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.